Tot un bloc de 120 pisos a Barcelona es converteix en allotjament turístic amb l'aval de la justícia. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Uns 34.000 euros de mitjana cada nit és el que podria guanyar la propietat del bloc de pisos ubicat al número 84 del carrer Tarragona de Barcelona. I tot perquè ha aconseguit que un jutge avali convertir els 120 pisos que hi ha en aquest edifici en allotjaments turístics que algun d'ells ja s'estan ofertant per internet aproximadament a uns 270 euros cada nit. I com ha passat tot això? Doncs perquè la propietat ha aprofitat d'una escletxa judicial per aconseguir aquestes llicències. Les va demanar just després que la justícia tombés la primera normativa del govern de Colau que prohibia fer més pisos turístics. La sentència no era ferma, però els jutges ara han donat la raó al propietari. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Alguns veïns que encara viuen en aquest bloc del carrer Tarragona denuncien que la propietat ja els està fent fora.
Tots ells estan molt molestos, tant per les obres com pel futur incert que se'ls presenta. A uns 70 se'ls acaba el contracte d'aquí a uns anys. Una vintena viuen amb contractes de renda antiga i una dotzena ja han marxat dels últims mesos perquè la propietat no els ha renovat el contracte a lloguer.
En principi no ens poden fer fora amb aquests indefinits.
Aviam, hi ha molèsties perquè hi ha molt soroll, perquè són molts pisos alhora.
Estic preocupat també pel tema de les molèsties, de les obres, de com canvia doncs, l'estructura del veïnatge de l'edifici.
Són només tres dels testimonis que hem recollit des de Ràdio Estel, que s'ha desplaçat aquest matí fins al bloc per parlar amb els afectats. Ho ampliarem de seguida. Des de l'Ajuntament de Barcelona, però, aquesta qüestió l'ha enganxat a contrapeu i a les portes d'unes eleccions municipals. En tot cas, ja s'han posat en marxa i demanen a la Generalitat que tiri enrere aquestes llicències, ho ha dit la tinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz.
Demanem a la Generalitat que faci els canvis legislatius pertinents perquè es puguin revocar aquestes llicències, clarament. No demanarem, sol·licitarem la reunió, concretament també a la Generalitat, perquè, insisteixo, aquesta és una proposta que els hem fet moltes vegades.
Sobre aquest cas en parlarem avui també amb la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona per veure com ho veuen. Habitatge, a banda, un altre dels problemes que patim al país és la sequera, no és cap novetat. Per això avui la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat l'estat d'excepcionalitat per sequera extraordinària a la conca del Segre.
El sistema Rial Poblian està en estat d'emergència des de fa 10 mesos i la seva situació és molt pitjor que la resta de conques. La mesura adoptada avui obre les portes per tant agilitzar futures restriccions per al consum d'aigua i reclamar també ajudes públiques per les pèrdues agrícoles.
I avui dimecres també mirarem els jutjats perquè l'actual consellera d'Exteriors del govern, Meritxell Serret, ha estat condemnada pel TSJ per desobediència en la seva participació en el referèndum de l'1 d'octubre.
Els magistrats li imposen una pena d'un any d'inhabilitació i 12.000 euros de multa perquè consideren que Serret era coneixedora de la il·legalitat de totes les decisions que es van prendre l'any 2017, ja que va ser requerida diverses vegades pel Tribunal Constitucional per tal que s'aturés el referèndum.
La sentència, però, no és ferma i, per tant, Meritxell Serret la recorrerà al Tribunal Suprem. Això farà que, per ara, no hagi d'abandonar el govern liderat per Aragonès. El mateix president de la Generalitat ho ha confirmat ara fa uns minuts. En el temps dels esports us explicarem que el Girona li posa encefat el títol de Lliga al Barça després de guanyar per 4-2 el Real Madrid a Montilivi. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Tati Castellanos, que va marcar la visita del Madrid a Girona, li estén la mà al Barça, que es podria posar 14 punts si guanya aquesta nit el Rayo a Vallecas. Ara queden 21 punts en joc.
I el Barça femení continua la incògnita sobre si Alexia Putellas entrarà en la convocatòria del Barça-Chelsea de demà.
De moment, Jonathan Giraldez demana paciència per la tornada de la Molletana al terreny de joc.
Però hem d'esperar primer de tot a l'entrenament, les sensacions, i després ja decidirem. Us demano una mica més de paciència.
Qui serà baixa per aquest partit és Lucy Brons, que s'ha operat del genoll dret.
I a l'hora de la cultura parlarem de Meryl Streep, perquè l'actriu estatunidenca rebrà el Premi Princesa d'Astúries de les Arts. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Als seus 73 anys, l'actriu segueix engreixant el seu palmarès, que ja compta amb 3 Emmy, 2 BAFTA, el Donostia del Festival de Sant Sebastià i el de millor actriu a Cannes. El jurat del Princesa d'Astúries de les Arts li ha concedit aquest guardó per dignificar l'art de la interpretació i també per haver aconseguit que l'ètica i la coherència transcendeixin a través del seu treball.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel, però abans, com sempre, mirar al cel per saber quin temps ens espera a les properes hores. Una informació informació meteorològica que ens apropa com cada tarda en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica marcada ara mateix per l'augment de la nuvolositat a les comarques de la meitat nord de Catalunya i aquests núvols ja començaran a donar precipitacions al llarg de les properes hores, sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu i també avançada la tarda nord de Barcelona i moltes comarques de Girona. Acompanyades també aquestes precipitacions d'alguna tronada, en canvi cap al sud, moltes més clarianes. Les temperatures es mantenen avui estables, tot i que han baixat una mica les màximes a les comarques de l'extrem sud, on ahir es va sobrepassar la marca dels 30 graus. Avui no es passarà d'aquest valor. Però sí que de cara als propers dies augmenta més la nuvolositat a tot Catalunya i això significa que entre dijous i dissabte moltes màximes per damunt dels 30 graus a molts punts de l'interior i màximes que poden sobrepassar els 25 a la mateixa costa.
Un jutge avala les llicències de 120 pisos turístics ubicats en un mateix bloc al centre de la ciutat de Barcelona. La finca està ubicada al carrer Tarragona, tocada al Parc Joan Miró, entre els carrers València i Aragó, i es convertirà en pisos turístics, tot i que l'Ajuntament va modificar el pla urbanístic de la ciutat per evitar noves obertures. L'empresa propietària ha aprofitat una escletxa jurídica per tenir aquestes llicències. Les va demanar just després que la justícia tombés la primera normativa del govern de Colau que prohibia fer més pisos turístics a la ciutat. La sentència contra l'Ajuntament no era ferma i el consistori no donava les llicències, però els jutges han donat ara per a la raó al propietari.
Doncs sí, en total són 120 pisos repartits entre tres escales. L'empresa propietària de la finca, que és Immobiliària Gallardo, va tramitar les llicències de pisos turístics quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el pla que limita el creixement de pisos turístics a la ciutat. Això va ser, recordem, el setembre de l'any 2019. L'Ajuntament de Barcelona va denegar aquestes llicències argumentant que la sentència del TSJ estava recorreguda i, per tant, el seu pla per limitar el turisme seguia vigent.
Tot i això, com dèiem ara, un jutge ha donat la raó a la immobiliària Gallardo i li obre pas per fer d'aquest bloc de 120 pisos un niu per a turistes. Els veïns del bloc de pisos estan molt molestos tant per les obres com pel futur incert que se'ls presenta. A uns 70 d'aquests veïns se'ls acaba el contracte d'aquí a uns anys, una vintena són de renda antiga i una dotzena ja han marxat els últims mesos perquè la propietat no els hi ha renovat el contracte de lloguer. La nostra companya Sílvia Muñoz s'ha desplaçat aquest matí fins al carrer Tarragona davant d'aquest edifici i ha pogut parlar amb algun d'ells. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La Virgínia és una de les veïnes del bloc que té contracte temporal, en el seu cas, fins al 2027. En declaracions a Ràdio Estel ha assegurat que tard o d'hora hauran de mudar-se, tot i no voler-ho.
Yo ahora mismo no me puedo permitir una mudanza, porque aparte yo llevo aquí muchos años en esta zona del barrio, realmente no me quiero mudar. Sabemos que lo tendremos que hacer, pero de momento vamos a esperar, porque no podemos asumirlo. Pero sí, sabemos que es nuestro futuro a medio-largo plazo, es mudarnos.
N'hi ha d'altres que tenen contracte indefinit perquè són de renda antiga. En el seu cas, no volen donar el seu nom per possibles represàlies de la propietat, però han criticat la falta d'informació i han lamentat la situació.
No em vull identificar per por al bullying del propietari. En principi no ens poden fer fora amb aquests indefinits.
Aviam, hi ha molèsties perquè hi ha molt soroll, perquè són molts pisos alhora.
Estic preocupat també pel tema de les molèsties, de les obres, de com canvia doncs, l'estructura del veïnatge de l'edifici. Com que tampoc la immobiliària no m'ha comunicat res.
A mi em sembla molt injust per la gent que no li han tornat a renovar, perquè aquí ja hi vivien d'any i, bueno, i els altres pues, aguantar el que no s'eixen.
Els veïns han explicat que alguns dels pisos ja estan reformats i a punt perquè entrin turistes, tot i que asseguren que encara no n'han vist. No obstant, durant aquest matí sí que s'han pogut veure persones entrant amb maletes. El que sí és evident són les molèsties per les obres. Durant tot el dia, els obrers han estat transportant material i el soroll s'escolta des de peu de carrer.
Gràcies, Sílvia, i des de l'Ajuntament de Barcelona, que aquesta notícia havia agafat a les portes d'unes eleccions municipals, com dèiem, asseguren que faran tot el possible per revocar aquestes llicències. La tinent d'alcalde d'Urbanisme del govern d'Ada Colau, Janet Sanz, diu que els serveis jurídics de l'Ajuntament estan analitzant quines accions legals poden emprendre i demanaran també una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió.
Demanem a la Generalitat que faci els canvis legislatius pertinents perquè es puguin revocar aquestes llicències, clarament. No demanarem, sol·licitarem la reunió, concretament també a la Generalitat, perquè, insisteixo, aquesta és una proposta que els hem fet moltes vegades. De fet, en l'última reforma, modificació de la llei d'urbanisme havia d'incorporar-se, però per pressions polítiques, quan hi havia el govern també compartit, no?, de coalició entre Junts i Esquerra, no es va incorporar.
Janet Sanz també ha explicat que ara estan revisant si hi ha més propietaris que han aprofitat aquesta escletxa legal i, per tant, es puguin trobar amb un cas semblant al que ha passat al bloc del número 84 del carrer Tarragona. D'altra banda, Barcelona també reclama ara a la Unió Europea prohibir que plataformes com, per exemple, Airbnb puguin anunciar allotjaments turístics sense llicència.
L'Ajuntament ho ha fet davant el Comitè del Mercat Interior del Parlament Europeu. La norma que plantegen també preveu que es doni eines a les ciutats per decidir quants i en quines zones poden haver-hi allotjaments turístics i així com obligar també les plataformes a aportar dades sobre aquests allotjaments. En els darrers mesos, l'Ajuntament ha tramitat 20.000 expedients de sanció a pisos que actuaven com a turístics sense tenir llicència.
I què en pensa la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de la ciutat de Barcelona de la transformació d'aquest habitatge del carrer Tarragona en pisos turístics? Per parlar de tot plegat, podem saludar aquesta hora amb el seu representant, és en Pere Mariner. Pere, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, com valoreu des de la federació que agrupa totes les associacions de veïns el fet que un bloc de la ciutat es pugui convertir de sobte en llicències turístiques?
Home, estem absolutament sorpresos, al·lucinant. O sigui, a Barcelona aquest debat ja estava superat. Els pisos turístics generen una sèrie de conflictes i de problemes que són ben coneguts, i ja hi havia el PEUAT que això ho limitava. Cada cop i volta, mitjant una, no sé, estratègia legal, judicial, es puguin incorporar 120, ens sembla fora de lloc. I confiem que això es pugui recórrer als tribunals i que finalment no s'apliqui, perquè és realment molt lesiu per la ciutat de Barcelona.
Vostès que tenen la realitat de primera mà, contacten amb els veïns, com és conviure amb un pis turístic a sobre o a sota del teu pis?
Bueno, hi ha una certa diferència entre conviure amb un pis turístic i conviure amb un bloc on hi ha molts apartaments turístics. Perquè, com sempre, nosaltres diem, hi ha problemes que venen associats a la massificació. I aleshores, que si hi ha només un pis turístic i realment qui ho gestiona doncs va una mica de cura, posa sonòmetres, vigila les entrades i sortides, això és una qüestió. I altres, quan ja n'hi ha 3, 4, 5, 6, 120, en un mateix joc, que és obvi que, en fi, les entrades i sortides, les possibles festes, els possibles sorolls, els possibles problemes es multipliquen d'una manera exponencial i allà no es pot viure. És que, no sé, sembla com de Pere Brulla, no?, que combinar ús residencial amb ús turístic no sigui una bona idea. Això sembla bastant evident que no es pot fer. I el que et deia, vull dir, una cosa és una finca que hi ha un pis turístic i molt diferent és quan hi ha números com aquests que estem dient.
Des de la federació us heu posat en contacte amb alguns representants d'aquests veïns afectats del carrer Tarragona per fer-hi alguna cosa o per trobar a veure quina via poden trobar de sortida?
No, de moment no, perquè és que, vaja, la notícia que va saltar ahir no ens ha donat temps. Estàvem avui amb un tema de sorolls que hem fet aquest migdia una roda de premsa aprofitant que avui és el Dia Internacional de la Sensibilització contra el Soroll. I, bueno, i mirarem, evidentment, de contactar i de parlar amb ells, no? Però de moment no hem tingut temps. Però vaja, també és que a vegades es vol focalitzar amb el tema dels veïns que hi viuen allà, i no és només això, perquè ara sembla ser, però almenys per la notícia, que hi viuen pocs veïns, perquè els han anat expulsant. El problema és aquest cicle, no? El problema és que, clar, allà hi vivien residents, i degut al negoci turístic, doncs han anat expulsant a desenes, perquè parlem, si són 120, parlem de desenes de famílies que vivien en aquests pisos, les han anat expulsant perquè hi volen posar turistes. Aquest és el problema del fons. No tant, o no només, que les molèsties que generin amb els que ja hi viuen o amb els que hi puguin conviure més endavant. No? És un problema de, diguem, de gentrificació, d'expulsió, i és el que nosaltres pensem que a Barcelona és el més greu, perquè com és sabut, pues no s'obren, no, habitatges a la ciutat de Barcelona.
I davant de tot això, quina opinió teniu? Què s'hi pot fer?
Home, no tenim les dades de com ha sigut aquesta sentència judicial. Ho mirarem i el que pensem és que això s'ha de recórrer. I bueno, esperem que realment l'Ajuntament no hagi tingut un lapsus i el PUAT sigui sòlid, com perquè això no es pugui dur a terme, esperem. No et puc donar-te més detalls en aquests moments.
Doncs ens quedem amb les paraules que ens enviava en Pere Marinell, és el representant de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, amb qui avui hem pogut parlar d'aquesta transformació de sobte d'aquest habitatge en pisos turístics al carrer Tarragona de la ciutat. Pere Marinell, bona tarda i moltes gràcies.
A vosaltres, per comentar-ho. Vinga, bona tarda.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Qüestions d'habitatge a banda. Avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat a la consellera d'Acció Exterior del Govern, a Meritxell Serret, a un any d'inhabilitació i 12.000 euros de multa per participar en els preparatius del referèndum celebrat l'1 d'octubre de l'any 2017.
El tribunal la considera culpable d'un delicte de desobediència en permetre el referèndum de l'1 d'octubre, tot i els advertiments del Constitucional. Els magistrats argumenten que Serret, que aleshores era consellera d'Agricultura, era plena coneixedora dels requeriments del tribunal i, a més, va reconèixer els fets durant el judici. La consellera es va exiliar, recordem, inicialment a Bèlgica, però va traspersonar-se al març de 2021 davant el magistrat del Tribunal Suprem, que va derivar la causa al TCJ.
I com que la sentència encara no és ferma, l'encara consellera presentarà recurs al Tribunal Suprem i, per ara, no dimitirà del seu càrrec com a titular d'Acció Exterior. Ho ha confirmat aquest migdia el president Pere Aragonès, que ha subratllat de passada que la condemna demostra que hi ha un conflicte polític obert entre la ciutadania de Catalunya i l'Estat.
També ha reaccionat des del PSC la viceprimera secretària d'Organització del País, Lluïsa Moret. Ha traslladat el seu suport personal a la consellera, però respecte a la sentència que l'inhabilita per l'1 d'octubre.
Tot el nostre suport a l'exconsellera, però sí que és veritat que hi ha una realitat que sempre hem manifestat, que és que nosaltres creiem que s'han de complir les decisions judicials i les sentències dels tribunals.
I des de Brussel·les, qui també ha reaccionat és l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que també ha volgut enviar un missatge de solidaritat cap a Serret, cap a la consellera d'Esquerra, i ha carregat contra la justícia espanyola. Informació estrictament política i ampliem la mirada cap a Madrid, concretament cap al Congrés dels Diputats, on avui s'ha fet una nova sessió de control al govern espanyol. La portaveu de Junts en aquesta sessió, Míriam Nogueras, ha demanat al president del govern, Pedro Sánchez, que expliqui quants habitatges públics ha construït durant el seu mandat i quants ja estan llogats.
Després del degoteig d'anuncis sobre nous habitatges que ha fet el president espanyol en les darreres setmanes, la diputada de Junts també ha qüestionat com complirà les promeses si estan en números vermells.
Es una ley que no soluciona el gran problema de la vivienda y usted lo sabe. Por ese motivo sale usted hace dos semanas a vendernos porque no ceden. Nos venden 50.000 pisos de la Sareb. La semana pasada anunció 43.000 más. Ayer anunció 20.000 más. Parece usted el del milagro de los panes y los pisos.
Sánchez, però, s'ha limitat a dir que l'objectiu és convertir l'habitatge en el cinquè pilar de l'estat del benestar i ha assegurat que estan en la direcció correcta.
I per cert que el Ministeri de Defensa vendrà al Ministeri de Transports uns terrenys en desús que serviran per construir part d'aquests 20.000 habitatges de lloguer assequible que ha promès el president Pedro Sánchez. Els diners que guanya amb aquesta venda, atenció, es destinaran a la defensa nacional. Ho ha assegurat aquest matí la ministra de Defensa, Margarita Robles, també des del Congrés dels Diputats.
El Ministerio de Defensa tiene mucho suelo que está desde hace muchos años que no está en uso, que no está afecto a la defensa nacional y que incluso para el Ministerio de Defensa es una carga su mantenimiento. Lo que ocurre es que la ley no permite que el Ministerio de Defensa pueda ceder esos inmuebles, sino que necesariamente tiene que recibir una contraprestación por ello.
Aquesta operació, però, s'ha d'aprovar al Consell de Ministres i serà llavors quan se sabrà la ubicació exacta d'on estan aquests terrenys. I també a Madrid no ens movem d'aquí, perquè el Senat ha avalat aquest matí la reforma de la llei del només sí és sí, que es va aprovar la setmana passada al Congrés i que ha evidenciat la ruptura del PSOE amb diferents dels seus socis d'investidura.
I ho han fet amb un debat exprés on s'han escoltat els mateixos arguments entre PSOE i PP, que són els que van acordar aquesta reforma. El Senat Unides Podem no té representants i, per tant, això ha evitat un nou xoc entre els socis de coalició del govern espanyol.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I un dia més hem de tornar a parlar de la falta d'aigua, perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat l'estat d'excepcionalitat per sequera extrema a la conca del Segre. Ho ha assegurat Maria Dolores Pascual, és la presidenta d'aquest organisme estatal que té les competències en la gestió de l'aigua del canal i de tots els que depenen de la conca del riu Ebre. Aquesta mesura obre la porta ara a agilitzar futures restriccions per al consum d'aigua a casa i també a reclamar ajudes públiques per les pèrdues agrícoles.
A banda d'aprovar aquest estat d'excepcionalitat a la conca del Segre, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha posat sobre la taula la possibilitat que altres unitats territorials també entrin en estat d'excepcionalitat per sequera extrema.
En principio, como digo, la declaración será exclusivamente para el Segre, pero sí que hay otras zonas de la cuenca que sí que están en una situación no igual, pero dentro de un par de semanas pueden estar en una situación también difícil, como son el Eje del Ebro y el Bajo Ebro, la cuenca del Aragón y Arbas y la cuenca del Iregua, en La Rioja.
D'altra banda, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no fixarà possibles restriccions als municipis que abasteix el canal d'Urgell, que s'ha reduït a un canal de mínims, perquè assegura que no és competència de l'organisme i diu que està en mans ara de la comunitat de regants.
I ja en la línia com va fer i el govern avui també ha lamentat la falta de previsió, en aquest cas de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, amb la declaració d'excepcionalitat a la conca del Segre. I és que Catalunya està passant per una de les pitjors sequeres de les darreres dècades. No plou en abundància des de fa mesos i per aquesta raó s'ha tancat, després de 161 anys d'història, el canal d'Urgell i s'han deixat de regar 50.000 hectàrees de conreu. La situació actual, per tant, és molt delicada per als pagesos i així ho explicaven aquest matí des de Ràdio Estel. És el responsable dels sectors agrícoles del Sindicat d'Unió de Pagesos, Martí Pinyol.
Estem en una situació delicada i en les previsions que ens donen passarem a extrema en pocs dies, no? Perquè ara tenim cultius que en 15 dies, no? O així, veurem ja si tiren avant o no poden tirar avant. I les previsions que ens donen fins ara, doncs no n'hi ha cap de bona, no? Perquè inclús ens donen una calorada d'estiu per al dissabte i bueno, doncs tots els conreus que tenim en secà patiran molt.
De la seva banda, des del Sindicat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, remarquen que pràcticament tota la collita deixat de secar ja es pot donar per perduda. Tots els sindicats han coincidit també en que encara que plogués demà, ja no es podria salvar res. Tornem breument al Parlament de Catalunya perquè el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha anunciat aquest dimecres, des d'aquesta cambra catalana, que el seu departament crearà 2.120 noves places per a gent gran, 1.372 de les quals en residències i 752 en centres de dia.
No obstant, aquest anunci ha denunciat que la Generalitat pateix, diu, a més de dèficit fiscal, l'infrafinançament crònic de la llei de dependència per part de l'Estat. Per això ha instat a totes les forces polítiques a repensar urgentment aquest finançament, sobretot tenint en compte el tsunami demogràfic que ve en les properes dècades, quan, diu, es jubilarà la generació del baby boom i creixerà un 90% la població que tindrà més de 75 anys.
Més qüestions. Als sindicats critiquen l'informe de l'empresa de la mina de Súria sobre l'accident del març passat, on, recordaran, van morir 3 persones, 3 geòlegs. L'empresa conclou que l'accident va ser imprevisible, però des de Comissions Obreres no ho comparteixen, perquè diuen que no es pot considerar imprevisible un desprendiment del sostre.
El secretari general de Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya, José Antonio Hernández, diu que cal anar més enllà en l'anàlisi de les causes d'aquest accident i no descarten fer el seu propi informe un cop hagin parlat amb els treballadors de la mina de potassa de Súria.
Considerem que cal ser més curosos i anar molt més enllà en l'anàlisi de la situació per trobar mesures que garanteixin la seguretat dels treballadors i les treballadores. Així mateix, des de la Federació ens reunirem els propers dies amb la secció sindical de Comissions Obreres d'ICL per acabar d'analitzar la situació.
Hernández també ha explicat que tenen previst reunir-se amb la Direcció General de Mines per abordar aquesta qüestió.
I encara en l'àmbit laboral, a pocs dies del 1 de maig, sindicats i patronals xoquen en la necessitat d'actualitzar els salaris dels treballadors per fer front a la inflació que estem patint. En un debat celebrat aquest matí al primer Congrés del Treball de Catalunya, que s'està celebrant des de dilluns a Barcelona, els dos actors han mostrat les seves diferències sobre com abordar la problemàtica de l'alça de preus.
Mentre els sindicats, Comissions Obreres i UGT reclamen pujar el sou als treballadors, les patronals Foment del Treball i Pimec afirmen que si pugen els sous, moltes empreses hauran de plegar. Són Antoni Cañete, president de Pimec, i Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres.
Però si en la inflació que tenim, la crescuda de matèries primeres, el preu del transport, incrementem d'alguna forma el sou sense tindre a consideració res, el problema és que sí, sí, ho farem, però tancarem l'empresa.
Les empreses estan passant de rosca l'acumulació de beneficis en una crisi inflacionària. N'hi ha acumulació de beneficis escandalosos, perquè les dificultats d'aquestes increments de despeses produïdes per el marc geopolític i econòmic s'estan imputant directament a preus. I estan passant la factura al conjunt de la classe treballadora, que són la majoria social.
Des dels sindicats, a més, recorden que en tots els conflictes salarials que s'han viscut fins avui dia a Catalunya s'han arribat a acords amb les patronals i critiquen l'actitud que estan tenint les patronals en no voler negociar aquesta mesura.
Estel migdia.
Breu apunt sobre les eleccions municipals. El partit Esquerra Republicana és el que presentarà més candidatures en aquests comicis del dia 28 de maig. Un total de 804 per davant de Junts, que ho farà amb 728, i del PSC, que serà el tercer partit amb més candidatures. 615 en presentarà 100 més que ara fa 4 anys. Les províncies que més creixen per al PSC són les de Barcelona i Tarragona, on el partit tindrà un 15% més de llistes que l'any 2019.
Segons dades facilitades pels mateixos partits polítics, lluny dels tres primers, el Partit Popular se situa en quarta posició amb 227 candidatures. El PDeCAT, que es presenta sota el nom de Plataforma Ara Pacte Local, n'ha registrat 181. En Comú Podem arribar a les 174 candidatures. Pel que fa a la resta de partits, la CUP assoleix les 167 llistes, 27 menys que ara fa 4 anys, i Vox es queda amb 133 i, finalment, Ciutadans, que tanca aquest rànquing amb 93 candidatures.
I encara un breu apunt polític, perquè al Parlament Europeu, el Comitè sobre Ingerència Estrangera a l'Eurocambra, ha aprovat un informe que demana investigar les connexions de Rússia amb l'independentisme català. El document s'ha aprovat per 27 vots a favor, un en contra i una abstenció. Ara el text ha d'arribar al ple de l'Eurocambra.
El document aprovat inclou una esmena pactada entre el Partit Popular Europeu, els socialdemòcrates i els liberals Renovar Europa, que reclamen a les autoritats corresponents tirar endavant una investigació completa per aclarir la ingerència russa en el moviment independentista a Catalunya. Els tres partits insisteixen en la seva preocupació pel suposat finançament massiu de Rússia a partits polítics i polítics i expolítics, volíem dir, a països democràtics, per tal de guanyar influència en processos interns.
I on comença un nou cicle polític és a Andorra, que la novena legislatura ja ha començat a caminar. El nou Consell General s'ha constituït aquest migdia i ha escollit Carles Ensenyat com a síndic general i a Sandra Codina com a subsíndica. També han jurat el càrrec els 28 consellers generals electes que els andorrans van escollir en les eleccions generals del passat 2 d'abril.
Amb 38 anys, Ensenyat s'ha convertit en el síndic més jove de tota la història constitucional d'Andorra. El càrrec de síndic és el que aquí a Catalunya equival al de presidència del Parlament. Ensenyat rellevarà d'aquesta manera el càrrec a Roser Sunyer, que ha presidit la cambra andorrana durant la passada legislatura i que va ser, per ser la primera dona en ocupar aquest càrrec. Abans d'arribar a ser síndic, Ensenyat ha sigut membre del Consell General i portaveu també parlamentari de Demòcrates d'Andorra. Ara el proper pas serà el debat d'investidura, on Xavier Espot serà nomenat de nou cap de govern del Principat d'Andorra.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
I abans de fer una pausa per la publicitat, us expliquem que almenys 10 detinguts en el macrooperatiu contra el cultiu de marihuana ha començat a primera hora del matí en els municipis del Baix Penedès i del Tarragonès. Els arrestats, aquests 10 detinguts, formarien part d'un grup criminal albanès.
Els registres s'han fet al Vendrell, Calafell, Creixell, Cunit i Torredembarra. En el macrooperatiu hi han intervingut 200 agents de la Guàrdia Civil, de les policies locals d'aquests municipis, així com també un grup especial d'assalts i un helicòpter. En l'operatiu, que encara està en marxa, s'han desmantellat diverses plantacions de marihuana. El portaveu de la Guàrdia Civil ha explicat per què Catalunya és una zona on es cultiva tanta marihuana.
Lo destí final d'esta droga que s'ha incautat aquí en aquests domicilis sol ser països d'Europa. Principalment perquè aquí a Espanya és més fàcil el cultiu, les lleis són més laxes a l'hora de, pues, bueno, quan nosaltres entrem, de forma judicialment per a ells és millor fer-ho aquí. I després perquè esta droga, cada frontera que passa, se li duplica el preu.
En aquest dispositiu, els agents de la Guàrdia Civil han trobat plantacions de marihuana a 14 de les 16 cases que han registrat.
Estel migdia. Ràdio Estel. Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, que tendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Gairebé 2:32, obrim avui la informació local i comarcal al Pallars Sobirà, concretament al municipi de Surp, perquè una formatgeria d'aquest poble posarà a disposició dels seus clients envasos de vidre retornables per als seus iogurts.
L'objectiu de la formatgeria Casa Mateu de Surp és seguir lluitant contra el canvi climàtic i respectar també el medi ambient. Per aquest motiu volen fomentar que els seus clients puguin retornar els envasos que utilitzen i els que retornin. El retornin rebran entre 10 i 40 cèntims per fer-ho. El preu varia en funció de la mida de l'envàs. És Clara Ferrando, la responsable d'aquesta formatgeria.
Quan jo era petita anàvem amb l'ampolla i la retornàvem i ens tornaven, no sé si 10 pessetes o 5 o no sé quantes, no me'n recordo. I llavors ens tornaven, o sigui, en compraves una de nova, plena. Tornem allò perquè jo crec que hem d'anar cap aquí, eh? Sí, sí, per el tema d'això, de consumir menys embalatges i menys recipients.
Ferrando també ha explicat que aquesta iniciativa li porta una mica més de feina, però que compensa l'estalvi en envasos que suposarà. Ara s'haurà d'encarregar de recollir, netejar i desinfectar els envasos per poder-los reutilitzar.
Lluny del Pallars, a Roses, a l'Alt Empordà, els Mossos d'Esquadra han incorporat una nova embarcació marítima amb què la policia catalana vol evitar l'entrada de droga que s'estava començant a estendre pel litoral català. S'utilitzarà per incrementar la pressió sobre la zona nord de la Costa Brava.
La policia marítima dels Mossos d'Esquadra, que ha incorporat d'aquesta manera aquesta nova embarcació a la seva flota, fruit d'una operació que va fer el mes de maig de 2022, que va permetre desarticular un grup criminal especialitzat en el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals. Pere Ferrer, director dels Mossos d'Esquadra, diu que cobrir la Costa Brava és molt complicat i que aquesta nova embarcació els ajudarà.
Cobrir la Costa Brava amb les necessitats de servei i també l'orografia que hi ha i la forma del litoral doncs, es feia complicat i per tant des de que vam saber que tindríem aquesta embarcació doncs, que la podríem incorporar vam pensar que la situaríem a Roses que era la segona base que havíem plantejat per la Costa Brava i per tant aquesta servirà a la Costa Brava Nord des del Golf de Roses i tot el Cap de Creus i Palamós cobrirà aquesta part de la Costa Brava Sud.
El director de la policia catalana ha subratllat que el fenomen del tràfic de drogues és un afer que preocupa i molt els Mossos d'Esquadra des de fa anys i ha indicat que hi ha un canvi de tendència respecte ara fa uns anys quan el tràfic d'estupefaents es centrava sobretot a l'àrea de l'Ebre.
No ens movem de l'Alt Empordà perquè la seva capital, a Figueres, els sindicats de l'empresa que es dedica a la recollida d'escombraries amenacen amb una nova vaga a la ciutat a partir d'aquest divendres i, per tant, a les portes de la celebració de les fires i festes de la Santa Creu. Tot plegat perquè reclamen a l'Ajuntament de la ciutat unitat de conveni amb els treballadors d'enllumenat i neteja viària que van passar a formar part de l'empresa pública Fisersa.
No és la primera vegada que aquests sindicats reclamen un conveni de ciutat ni tampoc és la primera vegada que s'esgrimeix com un motiu de vaga. La darrera va ser l'estiu de 2021 quan els treballadors de l'empresa Ecoserveis van convocar-ne una per forçar una negociació que portés a un conveni multiempresa que agrupés tots aquests serveis i estiguessin en mans de de qui estiguessin. Però l'Ajuntament de Figueres diu que no és possible per un conveni conjunt de tots els treballadors de recollida d'escombraries, neteja viària i enllumenat, i les parts es van reunir aquest dilluns en una mediació que es va tancar sense acord, i aquest dimecres, és a dir, avui, es tornaran a trobar per intentar acostar posicions.
Cap a Banyoles, zona del Museu Arqueològic, ha recuperat unes pintures que daten de la primera meitat del segle XIV i uns guixos també de principis del segle XVII, amb les obres de restauració que s'hi estan fent a l'edifici.
Les pintures són a la planta superior i mostren motius florals i mamífers i aus i estan en els arcs de la sala gòtica que hi ha al museu, tot i que ja s'havien restaurat el 1992. Ara s'ha aprofitat per recuperar algunes de les formes bàsiques que feien aquestes pintures originals i que s'havien perdut. L'objectiu és que el visitant vegi la continuïtat d'aquesta obra. Per l'altra banda, els guixos emmotllats estan també a la planta inferior i contenen elements florals i alguns escuts heràldics. La restauradora Sandra Caballero explica com s'ha fet aquesta restauració.
Una mica i fent unes cates de neteja varen trobar que per sota varen aparèixer els guixos originals amb una forma molt més detallada de lo que se veia inicialment. I varen comprovar que efectivament lo que s'havia fet és quan se pas dels temps varen fer una sèrie d'encalats per sobre, possiblement degut a l'alteració del guix, perquè tenia amb un estat molt porós i molt granulós, i lo que degueren fer és posar una capa, bueno, una continuació de capes per sobre.
Les pintures s'haurien fet per decorar la sala on es reunien els consellers de la Sala del Comú. La voluntat era plasmar el nou poder fàctic de la vila que volia frenar el domini eclesiàstic que hi havia fins aleshores per part del monestir de Sant Esteve.
I a la comarca del Garraf, l'Ajuntament de Cubelles està analitzant les conseqüències del ciberatac que va patir el passat divendres i no descarta que els ciberdelinqüents hagin sostret dades sensibles que hi ha al consistori. Mentrestant, ja treballen en un nou sistema operatiu i afirmen que trigaran setmanes en restablir de nou la normalitat a tots els seus serveis.
Ara hi ha una investigació policial que encara està avaluant la magnitud d'aquest atac, però des de l'Ajuntament de Cubelles treballen amb la pitjor de les hipòtesis per preservar totes les dades sensibles que podrien haver estat robades. La més compromesa és la del personal de l'Ajuntament i també la dels usuaris dels serveis municipals. Per aquest motiu, Víctor Lora, coordinador de comunicació i TIC d'aquest Ajuntament garrafenc, diu que actuen com si els haguessin robat tot.
Declararem el màxim de lo que ens podrien haver sostret. No deixa de ser un robatori, és a dir, se li aplica la mateixa política en protecció de dades que si haguessin entrat per la porta i s'haguessin emportat els ordinadors físicament. Però davant del dubte estem optant per anar a considerar que sí que ens ho han robat per evitar possibles perjudicis a tercers.
Amb tot, l'hora ha demanat per prevenció a la ciutadania que no accedeixi a cap missatge presumptament procedent de l'Ajuntament de Cubelles i treballen en configurar un nou sistema operatiu i de seguretat pel qual cal adquirir ara instal·lat 200 discs durs.
I al barcelonès, la Junta Electoral no ha admès la candidatura de Marcel Vivet com a número 3 de la llista de Guanyem Badalona, que lidera Dolors Sabater.
L'activista està condemnat, recordem, a 3 anys d'inhabilitació pels incidents de la manifestació contra l'associació policial Jusapol a Barcelona el 2018. El mateix Marcel Vivet, en un vídeo, assegura que seguirà participant de la campanya electoral de Guanyem Badalona.
Seguiré en aquesta campanya electoral amb Guanyem Badalona i seguirem, peti qui peti, seguirem participant en la lluita en els carrers i a les institucions, com ho hem fet sempre.
I acabem avui aquest recorregut local i comarcal a Caldes de Montbui, perquè ja s'ha obert en aquest municipi el termini perquè els joves que hi viuen puguin accedir a 8 pisos de protecció oficial que l'Ajuntament de Caldes ha construït amb contenidors marítims reconvertits en habitatges.
Els joves que hi accedeixin s'hi podran estar un màxim de 7 anys pagant 320 euros mensuals. Els joves del poble van suggerir en un procés participatiu que va fer l'Ajuntament que es destinés una bona part d'aquest edifici a un espai comunitari i que s'hi poguessin fer també balcons. L'edifici està aïllat i pensat perquè pràcticament no s'hagi d'engegar l'aire condicionat ni la calefacció. I els materials també s'han triat amb criteris de sostenibilitat. A Caldes de Montbui hi ha més de 3.000 joves que tenen entre 18 i 30 anys i un centenar, de fet, ja s'han preinscrit per poder accedir a algun d'aquests 8 pisos.
Gràcies, Pere. Gairebé 20 minuts que falten per arribar a les 3 de la tarda. Informació esportiva. I comencem la informació esportiva parlant de futbol. Nova prova de foc per al Barça avui dimecres. Els blaugranes es juguen a Vallecas. Posar-se 14 punts del Real Madrid, Anna.
Sí, aquest dimecres, després del Rayo Barça de les 10 de la nit, l'equip de Xavi podria deixar vista per sentència la Lliga. Ara mateix són líders a 11 punts dels blancs i només en faltarien 21 per disputar-se. Abans, però, haurien de guanyar aquesta nit per continuar eixamplant distàncies. I el cert és que al Barça li està costant guanyar Vallecas. Fa des del 2019 amb Ernesto Valverde que no guanyen en aquest estadi. L'entrenador blaugrana Xavi considera que no serà un partit fàcil de sumar.
Un partit incòmode, hi haurà molts rebutjos, molt segona jugada, si t'adorms pràcticament n'hi ha dos o tres que t'estan pressionant. Bé, serà un partit realment difícil, no serà fàcil mostrar el nostre joc, però hem de ser més pràctics de l'habitual.
Sergio Busquets no hi serà per sanció, Sergio Roberto per lesió, i els qui encara no podran viatjar amb l'equip són Christensen i Dembélé, que tot i que ja fa dies que entrenen amb l'equip, encara no s'han recuperat de les seves lesions. Tot i així, Xavi ja ha confirmat que sí que hi seran dissabte contra el Betis al Camp Nou.
Un Barça que juga l'endemà que el Girona hagi atropellat el Real Madrid amb golejada 4-2 a Montilivi.
El Girona ha lligat la seva permanència en un partidàs contra el Real Madrid a Montilivi, que va acabar sent històric. Ahir a Girona no només hi va ploure aigua, sinó que també hi van ploure gols. En total, 4, i tots de Tati Castellanos. Fa només dues setmanes, el dia de la Mona, Tati va tancar totes les seves xarxes socials després de fallar un gol contra el Barça i se'l va veure plorant. I ahir dimarts va fer història després de convertir-se en el primer jugador que li fa 4 gols al Madrid aquest segle XXI. Feia des de l'any 47 que el Madrid no encaixava 4 gols a la Lliga, els hi va fer Echevarría de l'Oviedo. Tati va dir als micròfons de Movistar que ha estat tot un somni.
Una noche soñada, la verdad que jugamos un gran partido contra un gran rival, obviamente uno de los mejores del mundo, y es una felicidad, la verdad, una noche soñada, no, nunca me imaginé esto, y nada, disfrutando con nuestra gente, por el apoyo que siempre me han dado, mi familia, la gente que está en Argentina, en Mendoza, que siempre me está apoyando, y eso es fundamental.
El Madrid sense Benzema, que es va quedar a Madrid per descans, i sense el seu porter titular Thibaut Courtois, que va ser baixa d'última hora per gastroenteritis, va ser ridiculitzat per un Girona que li va trencar tots els esquemes. A la segona meitat, els blancs van maquillar el resultat amb un gol de Vinícius i un altre de Lucas Vázquez. L'entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, demanava disculpes a l'afició blanca i recordava quins partits li queden al Madrid.
El aficionado está dolido, le pedimos disculpa, está dolido como estamos dolidos nosotros, pero el aficionado del Real Madrid, como nosotros, sabemos bien que estaremos en la final, estaremos también en la semifinal.
Ancelotti, que intentava passar pàgina ràpidament, i recordava a l'afició que ara han de jugar la final de Copa contra l'Osasuna la setmana que ve i tres dies més tard l'anada de les semifinals de la Champions contra el Manchester City.
Una final de Copa per Serena no hi serà, Abde?
No, perquè el jugador de l'Osasuna s'ha dit pel Barça va veure la targeta vermella al minut 84 de partit contra el Cádiz per una falta sobre Carcelén que l'àrbitre va qualificar de violenta a l'acte, i ara el comitè de competició haurà de decidir quina sanció li imposa i si es perd o no la final de Copa contra el Madrid.
I encara en futbol, en aquest cas a la Champions femenina, Alexia Putellas podria entrar en la convocatòria per al Barça-Chelsea d'aquest dijous, que juga al Camp Nou en la tornada de les semifinals d'aquesta competició europea.
A una mica més de 24 hores per disputar el partit, continua la incògnita sobre si la mulletana entrarà en la llista de les seleccionades per aquest duel vital. L'entrenador blaugrana Jonathan Giraldez ha dit que no vol prendre riscos i que ho decidiran en les properes hores.
Té opcions d'entrar a la convocatòria, tot així encara resta l'entreno d'avui al matí, per tant hem d'esperar, valorar molt bé què és el que hem de fer, perquè quan torni de la millor manera possible, però hem d'esperar primer de tot a l'entrenament, les sensacions, i després ja decidirem. Us demano una mica més de paciència.
L'equip va guanyar el Chelsea a Stamford Bridge per un gol de Graham Hansen a l'anada de les semifinals, i Aitana Bonmatí en roda de premsa ha dit que tindria molt mèrit poder jugar a la final.
Hi ha molt de mèrit poder classificar-nos a la nostra quarta final i més fer-ho d'aquí davant del nostre públic, davant de tanta gent, al Spotify Camp Nou, però bé, no vull avançar coses, crec que primer s'ha jugat el partit i tenim moltes ganes de demà.
La jugadora que es perdrà aquest partit de demà és Lucy Bronze, que dissabte va abandonar el partit d'anada entre gestos de dolor i visiblement coixa. Avui l'han operat del genoll dret, però Giraldez ja ha dit que tornarà en les properes setmanes. Per cert, que el partit de demà serà l'últim de Champions que jugui al Camp Nou.
I continuem la informació esportiva explicant-vos que aquest dimecres hi ha cita de les grans del món del bàsquet a l'Eurolliga. Avui el Barça comença el seu camí cap a la Final Four, que s'ha de celebrar a Kaunas del 19 al 21 de maig.
Primer haurà de superar l'anfitrió, els Alguiris. Avui a les 8 del vespre juga al Palau Blaugrana el primer partit de play-off al millor de 5. Els de Saras han de fer valer el factor pista des del primer moment de l'eliminatòria. El balanç fins ara és de 7 victòries consecutives a casa. Els Alguiris, ST a la Lliga regular.
I d'altra banda, Nancy La Penya té l'oportunitat de tornar a una final europea 15 anys després.
El Joventut de Badalona visita la pista de la Gran Canària a les 9 de la nit. El factor pista el tenen els canaris, però La Penya, que arriba amb confiança i amb ganes de trencar esquemes, no té la pressió que tenen els locals, que sempre han guanyat contra els catalans, i això els pot jugar al seu favor. Per aquest partit, Pau Ribas, lesionat, ha viatjat per donar suport a l'equip i també ha entrat en la convocatòria el jove Jordi Rodríguez. I a la Lliga regular, el Manresa juga a 2:15 del vespre contra un rival directe, el Saragossa, que ha guanyat un partit més que els del Bages a la Lliga. El Manresa és 15 i els aragonesos són 13ens.
I atenció també perquè el femení, el Barça-Sant Feliueng, es juga a l'accés a la final de la Lliga contra el Perfumeries Avenida.
Tots dos equips s'han enfrontat 3 vegades contra el Barça s'ha enfrontat 3 vegades contra el Perfumeries aquesta temporada i sempre han guanyat les castellanes, 2 partits a la Lliga i un als quarts de la Copa. El partit d'avui, que jugarà al pavelló Juan Carlos Navarro, arrencarà a les 7 de la tarda. La tornada jugarà dissabte a Salamanca.
I pel que fa al motor, Marc Márquez no correrà el Gran Premi de Xerez. Tant el pilot de Cervera com el seu equip Repsol Honda han informat a través d'un comunicat que han volgut ser conservadors i esperar fins que el gran dels Márquez estigui recuperat al 100% abans de tornar a competir.
El pilot es va lesionar la mà dreta en el primer Gran Premi de la temporada que es va fer a Portimau i es va haver de perdre el GP d'Argentina i el de les Amèriques. Ara també serà baixa pel de Xerès i es treballa perquè pugui tornar al de Le Mans del 14 de maig. El substitut de Márquez a la cursa d'Espanya d'aquest cap de setmana serà el valencià Iker Lecuona. A més, continua a l'aire si Márquez haurà de complir o no la sanció que se li ha imposat per la maniobra temerària que va fer a Portugal, on va provocar que tant ell com Miguel Oliveira, qui van vestir, haguessin d'abandonar. Aquesta sanció, de moment, està suspesa de manera cautelar a l'espera del que digui el Tribunal d'Apel·lació.
I acabem aquest bloc esportiu amb un apunt de tennis. El Masters 1000 de Madrid, avui en joc, diversos partits de primera ronda.
El tenista de Barcelona, Albert Ramos, ha passat de ronda després de superar el bielorrus Ilya Ivashka per 2-16-1. Ara ha de començar el partit entre Roberto Carballés i David Goffin. A la tarda, Jaume Munar s'enfrontarà a l'australià Tanashi Kokkinakis.
Gràcies, Anna. Avui és dimecres, per tant, moment de parlar d'economia. La manca de pluges dels darrers mesos ens ha abocat cap a un estat d'alerta per la sequera. Afecta bona part de Catalunya, ho explicàvem abans en la part informativa de l'Estel Migdia, i per aquest motiu la Generalitat ha establert una sèrie de limitacions en el consum d'aigua domèstica i industrial a les que des d'aquesta setmana també s'hi uneixen les del rec del Canal d'Urgell i de les Terres de l'Ebre. Tot plegat ens aboca un escenari certament preocupant i inèdit. Per això avui en volem parlar des de la vessant econòmica, des de com afecta la nostra economia aquesta sequera. I per fer-ho ens acompanya una setmana més l'Alessandra Palomar. Ella és economista i membre també de l'Espai 08, els companys que cada dimecres ens acompanyen aquí a l'Estel Migdia. Alessandra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, avui parlant de sequera, no? Que la primera pregunta és obligada. Quin pes té l'aigua a la nostra economia? Per tant, quines empreses en tenen més dependència i quines no?
Bé, sí, l'aigua és molt important dins de la nostra economia, ja que la majoria dels sectors l'utilitzen. Per exemple, si mirem a tota l'aigua utilitzada, un 50% es dedica al sector agrícola i ramader i un 30% al sector industrial. Llavors, clar, sí, per exemple, el sector agrícola, és veritat que la dependència de l'aigua és en funció del temps que hagi fet, no? O sigui, ara mateix, com que estem en un moment en què no ha plogut, el sector agrícola té més dependència. A més, el que ha passat és que en les últimes dècades han proliferat els cultius de regatiu en zones que eren tradicionalment de seca, com per exemple la plana de Lleida, no? Això fa que aquest sector agrícola sigui encara més dependent de l'aigua. I després, l'aigua en la indústria és que s'utilitza per moltíssimes coses. S'utilitza com a matèria primera, com a refrigerant, com a font d'energia, per netejar les instal·lacions. Llavors, al final, tenen una gran dependència de l'aigua. I, de fet, el sector químic, el del paper, el de l'alimentació i el tèxtil són els que més necessiten l'aigua per a poder funcionar i per a poder produir.
I també un altre dels aspectes, no, és l'arribada del turisme, que suposa també, sobretot ara a les portes de l'estiu, l'auge de turismes que arriben a Catalunya, suposa un augment també del consum d'aigua, però això no farà variar les restriccions per ara. I des d'una vessant ja més reflexiva, d'una mica de reflexió teva, n'hi hauria d'haver o han prioritzat el sector turístic abans de l'estalvi d'aigua?
Clar, o sigui, és que el turisme suposa un risc per al consum d'aigua. De fet, durant el confinament, la Universitat de les Illes Balears va concloure que un turista utilitzava un de cada 4 litres d'aigua disponible i que durant el confinament es va reduir el consum en les Illes Balears un 24%. Això ja ens indica que realment una gran part de l'aigua que estem utilitzant està dedicada al turisme. Llavors, personalment, opino que no és viable tenir una economia que prioritzi el sector turístic davant el benestar dels seus residents. O sigui, ja hi ha molts economistes o organitzacions internacionals que ens estan avisant de que l'economia actualment està funcionant superant els límits planetaris. És a dir, sí, estem utilitzant més recursos naturals i generant més residus dels que el nostre planeta pot suportar. I el sector turístic no n'és l'excepció. Llavors, sacrificar el benestar dels residents per un sector que ens està abocant a la catàstrofe climàtica no té cap tipus de sentit. Aquí, si el govern realment li preocupa el benestar dels residents i el futur del nostre planeta i la vida de les futures generacions, haurà d'imposar restriccions al turisme en algun moment, igual que ho ha fet amb la indústria agrícola.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió que fa l'Alessandra Palomar, economista, membre de l'Espai 08, amb qui avui hem volgut parlar una mica sobre l'economia, no? Com se'ns afectarà aquesta sequera a l'economia. Alessandra, ens retrobem d'aquí unes setmanes per parlar també d'altres aspectes econòmics de l'actualitat. Gràcies i bona tarda.
Gràcies, adeu.
I 52 minuts, com jo cada dia, ja ho sabeu, no tanquem aquest programa sense repassar la informació cultural que ens prepara l'Olma Giró. Olma, què tal? Bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Xavi.
Avui hem de començar parlant de cinema i de reconeixements, perquè com us explicàvem a la portada de l'Estel Migdia, l'actriu estadounidenca Meryl Streep rebrà el Premi Princesa d'Astúries de les Arts.
Sí, de fet, als seus 73 anys, l'actriu, podríem dir que segueix engreixant el seu palmarès, que ja compta, atenció, amb 3 Emmys, 2 BAFTA, el Donostia del Festival de Sant Sebastià i també el Premi de Millor Actriu, en aquest cas el Festival de Cannes. El jurat del Princesa d'Astúries de les Arts, per què li ha concedit el guardó? Doncs perquè diuen que dignifica l'art de la interpretació i també que ha aconseguit que l'ètica i la coherència transcendeixin a través del seu treball. El jurat també, d'una altra banda, ha destacat la honestedat de Meryl Streep i també la responsabilitat que ha tingut a l'hora de triar els seus treballs molt enfocats, molts d'ells, en temes d'igualtat de gènere. Streep és la segona actriu, de fet, que guanya aquest premi. En aquest cas, la primera va ser Núria Espert, que va rebre el Premi Princesa d'Estudis de les Arts, que això va ser l'any 2016.
Doncs des d'aquí la nostra felicitació, que segur que ens està escoltant.
És el que t'anava a dir, segur que li arriba a tu.
Meryl Streep per aquest premi, per aquest reconeixement, el Premi Princesa d'Estudis de les Arts, premi que s'emporta els seus 73 anys i després d'una llarga trajectòria. Avui també, mira, portem bones notícies pels nostàlgics dels videojocs dels anys 80 i dels 90, perquè després de 4 anys d'absència torna el Retro Barna. És la fira dedicada als videojocs d'aquesta època, dels 80 i dels 90. Torna en solitari en una edició que es farà al Centre d'Activitats La Farga, això és a l'Hospitalet de Llobregat, els dies 13 i 14 de maig.
Mira, em sembla sap molt de greu, eh? M'havia plantejat fer aquesta notícia amb la cançó, amb el tema principal del Tetris per sota, vinga, però és horrible. Com podíeu estar hores jugant amb aquesta cançoneta?
Deixa la maquineta i explica'ns la història.
No, però de veritat, us estàveu hores jugant amb aquesta cançoneta?
Sí, bueno, no, a la Game Boy podies baixar el volum, també, no l'escoltaves.
Oh, quin mal de cap, per favor. Vinga, va. Anem a parlar d'aquest Retro Barna que torna després de 4 anys. Va, qui trobaran
els fans d'aquests videojocs?
Doncs mira, primer de tot, hi trobaran 5.000 metres quadrats, així que poseu-vos còmodes per anar caminant. I en aquests 5.000 metres quadrats hi trobareu màquines d'època, també ordinadors i tornejos oficials amb un objectiu molt clar, com deies, que és mantenir viu l'esperit de les consoles clàssiques. Tots els que passeu per la Farga tindreu al vostre abast més de 200 sistemes originals, entre, això se li sumen, és la suma d'ordinadors, de videoconsoles i pinballs, que pels qui no estigueu molt familiaritzats amb aquest concepte, o pels més joves també, són els billars electrònics que abans es trobaven a la majoria de bars.
El de les boletes i la palanca.
Exacte, que pel costat anaves tirant la bola cap amunt i l'havies encertat que hi havia un forat. I que ara ja podríem dir que gairebé és un objecte d'època. De fet, crec que pocs bars, pocs restaurants, pocs locals encara el conserven, no? Bé, doncs això, si voleu tornar-hi a jugar en aquest cas, doncs ja sabeu, el 13 i 14 de maig a la Farga, a l'Hospitalet de Llobregat, en aquest Retro Barna. I si encara no en teníem prou...
Ah, que hi ha més coses, més programa.
Més programa. També hi haurà 10 conferències amb personalitats de renom de la indústria i també una taula rodona amb creadors de continguts i youtubers, que ja saps que ara estan molt i molt de moda, que són Koyuki, Arlan, Tuber, Vie Júnior o Raquel Cervantes. No en conec a cap, no passa res, però si vosaltres sou fan d'algun d'ells, ja ho sabeu, teniu l'oportunitat de conèixer-los.
Tuber, Vie Júnior.
Tot aquest festival del videojoc estarà, a més, amenitzat per diferents concerts de música, però no qualsevol concert, no, sinó que seran concerts que es faran a través de melodies de videojocs o de tornejos. És a dir, que aquesta cançó del Tetris, que estàvem escoltant per sota...
Segurament tornarà a sonar.
Exactament.
Aquesta cançó del Tetris. Les maquinetes a tota marxa per recuperar aquests videojocs dels anys 80 i 90 que tornen al recinte de la Farga 13 i 14 de maig amb una nova edició del Retro Barna. I mira, Olma, avui... Mira. Aquesta que està sonant. Li ha costat amb el Jordi encendre la maquineta per poder-la posar. I ja sabeu que, com sempre, farcim la secció amb una mica de música. Avui, Ninja Pastori, perquè la cantant actuarà a l'Auditori del Fòrum a Barcelona, ho farà el dia 5 de desembre. Formada de sang i
Pastori ho farà en el marc del 25è Festival del Mil·lenni. La cantant de flamenc presentarà el seu nou treball, Camino, i a part, Niña Pastori se suma a altres noms, com són el de Vanessa Martín, Gilberto Gil, Ainhoa Arteta o Carlos Núñez.
I mira, i qui ja és a Barcelona, pels que patien, que havíem dit que tenia Covid, no sé què, que no podia anar i tal, doncs per actuar aquest divendres i diumenge a l'Estadi Olímpic, que és el concert de Bruce Springsteen, l'artista, el Boss, ja és a Barcelona. L'expresident nord-americà Barack Obama i la seva dona Michelle Isaran, i també el director de cinema Steven Spielberg, amb la seva dona també.
Estigueu ben atents si passegeu pel centre de la capital catalana aquests dies, perquè està previst que els Obama s'allotgin a Barcelona, així que potser us els trobeu, tot i que s'ha de dir que aniran amb un equip de seguretat, amb el suport dels Mossos d'Esquadra al darrere, així que serà tot molt digne de veure. Si us pregunteu com de què sorgeix l'amistat entre Obama i Springsteen, és que són tan amics, inclús han escrit un llibre junts. Ja, Xavi, es diu Renegats, Born in the USA, que és la cançó que està sonant de sota, de fet. Llavors, també, com deies, a Steven Spielberg hi serà en el concert, el primer concert que donarà el tret de sortir de la gira europea que farà a Barcelona el Boss. I, de fet, és tal la febre per Bruce Springsteen que al matí de Ràdio Estel ha pogut parlar amb el fotoperiodista que ha captat la imatge de Springsteen per la capital catalana. Ell és en Manel Montilla, que és fotoperiodista del Mundo Deportivo, i explicava com ha estat aquest retrobament.
I va passar una cosa molt curiosa, que 5 minuts abans que sortís ell per la porta, a la Marquesina i a tot el voltant de la terminal corporativa, que és al carrer, estan les llums enceses, i de cop i volta, abans que sortís ell, es va apagar tot. Vam quedar les fosques. No sabem si aposta perquè no li poguessin fer fotografies ni vídeos, o perquè va ser casualitat, no ho sabem.
Imatge històrica, doncs, a casa sí, Emporta també sí, d'aquesta arribada de Bruce Springsteen a Barcelona per fer concert divendres i diumenge. Olma Giró, gràcies, bona tarda, que vagi bé.
Fins demà, Xavi. Demà.
I a vosaltres, abans d'acabar, un apunt. L'Anna Clos ens parlava de la informació esportiva sobre el Barça femení. Doncs bé, us podem informar que Alexia Putellas ha rebut l'alta mèdica i, per tant, podria entrar en la convocatòria del Barça-Chelsea, que juga demà al Camp Nou. Feia 9 mesos i mig que estava apartada dels terrenys de joc, recordem, per una lesió. Dit això, ens acomiadem. Nosaltres tornem demà a les 2. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà. Ara s'hi posa Joan Trias amb la caravana. Bona tarda.